Bueno, jo diré algunes cosetes. Hi ha unes paraules que has dit, Conrad, que uns conceptes que a mi també em surten, no? Destí, el concepte de destí surt constantment, la situació i el joc, l'objectiu o subjectiu, la crisi com a moment de creació, ell sempre em parla de la crisi, és la creació, és el moment que creem coses, no? És a dir, m'han anat apareixent algunes paraules, no? He anat apuntant que dic, aquestes també les tinc jo en els meus textos, i per tant em poden anar bé. Jo intentaré situar, potser un dels problemes que tu finalment has ficat és on te'ls situem. Potser un problema de Roure Parella i de la historiografia no és d'ell, sinó és de la nostra filosofia, el problema de fer malament o de què l'han fet uns altres, és que no se situa en un lloc. I potser per això era una miqueta la meva intenció. Si el podem situar en alguna manera, en algun lloc, potser si els podem situar també hi haurà algú que el podrà investigar diferent, no? I per tant, aquest era una miqueta el meu. Per tant, jo no em centraré en tota l'obra, però sí em centraré en l'època concreta, que és el moment de la Universitat Autònoma, que acaba sent Universitat de Catalunya, que és una altra d'aquelles coses que s'amaga del nom, però la Universitat Autònoma els últims temps ja no es diu Autònoma, sinó que es diu Universitat de Catalunya, amb tots els noms, això s'amaga, i quan se'n va a l'exili, no? Què passa aquí? I penso que la idea de destí ell també la deixa clara, també fa algun article sobre els temes de per què la pedagogia, on l'hem de situar, com situem la filosofia, per tant, aquest seria una miqueta el meu recorregut. I clar, el problema és quan anem a la Universitat Autònoma, diem autònoma perquè és el que hem aclarit, és que encara hi ha moltes coses que no sabem i que ell ens ajuda segurament a conèixer algunes més, però n'hi ha moltes que no les coneixem, no? I això és un problema. És un problema per nosaltres no conèixer ben bé què passa. És evident, si mirem la seva generació, per exemple, aquell és el més vell de tots i és el que no ve directament dels anteriors professors de la universitat, sinó que se'l va buscar o se'l crida per amistat o se'l busca, i per tant ell és com segurament és el pare de tots els nous que van tots a l'exili, tots acaben a l'exili, ni un acaba aquí. I per tant és curiós, però què em sobta també quan mirem la universitat? Les dones, no? Les dones, que totes tenen premi extraordinari, beques per anar a Oxford, beques per anar a Alemanya a investigar en aquests anys, i no n'hi ha ni una que aparegui pràcticament a la història de la filosofia catalana, no? Tenim la Maria Aurèlia, que és una mica posterior, i la vau fer vosaltres, perquè hi ha el llibre allà, no? del simposi que li vam poder dedicar. La Maria Aurèlia entra el 37 i li fan repetir els cursos, entra molt tard, no? Però la primera dona que es llicencia a la Facultat de Filosofia, Lletres i Pedagogia, no? Que era el nom complet, no? I tenim una en cada àmbit, no? Tenim la Concepció Casanova, no? Que neix el 6 i mor el 91, entra el 29 a la universitat, es llicencia i treballa al Seminari de Pedagogia en Girau, i treballa els mateixos anys que Roure Parella, i no hi és, no la tenim a la història, no? Tenim la Maletineu, que surt a vegades, però no surt gaire, però ja en sabem més coses, hem localitzat fins i tot la biblioteca els darrers temps, i per tant segurament podrem dir més. La Núria Folch, no? Que seria professora també a la facultat, però mai no acaba exercint, no? Del 16, del 6, del 9, del 16, i l'última del 16, no? La Maria Bernet, no? La medievalista, no? És a dir, tenim com quatre dones, una en cada una de les branques de la facultat, no? I en tenim una concreta que després en parlaré al final, no? Que és la Concepció, no? Que està al seminari d'en Girau. I veurem els cursos que fa, molt a veure segurament amb els que també estava fent en Roure Parella. I per tant, és una universitat que coneixem poc i que se'ns en va del mapa, i és una universitat que queda estroncada absolutament, no? Què vol dir autonomia? Autonomia, bàsicament, a part de fer un programa, vol dir que pots tenir programes de doctorat. És a dir, per primera vegada a la Facultat de Barcelona es poden fer el doctorat. No t'envies d'anar a Madrid, ho podies fer aquí, no? I, clar, diràs, qui se'n beneficia d'això? Pràcticament només dos. Només es poden presentar dues tesis en aquest període, no? La d'en García Baca, que es presenta el 35, i ja al final, la d'en Roure Parella, el 37, no? Que és una, a més, en català, no? Totes elles en català, no? Però, clar, tenim la tesi doctoral del Domènec Casanova sobre Leibniz, que l'inscriu el 34, però no es fa mai. No? Tenim la de l'Amàlia Tineu sobre Husserl. No l'hem trobat absolutament mai. No? Tenim la de la Núria Folch sobre Ramon Llull. No s'ha fet mai. Tenim la d'Eduard Nicol, que és el seu primer llibre, ja traduït, La psicologia de les situacions vitales, en castellà. Per tant, és una universitat que d'entrada encara desconeixem molt com funcionava i és una universitat que queda completament estancada, no? I afecta autors que els afecta molt, segurament el Nicol és dels que més els afecta, ai Nicol, Rora Parella segurament és dels que més els afecta aquest trencament, i això serà una miqueta les conclusions, no? I per tant tenim aquesta universitat estranya i aquesta tesi tan llarga que fa Roure, no? Roure Parella fa una tesi que dura 4 hores i pico, no? Perquè ha de fer-ho tot en una sola tarda, ho ha de fer absolutament tot, no? I la seva presentació de tesi dura 40 i pico, 4 hores, pràcticament 4 hores i media, diu, no? L'expedient és una, realment és una presentació de tesi llarga, molt llarga en el seu sentit. I jo penso que hem de conèixer més, i potser la meva aportació anava més a intentar conèixer què fa Roure en aquests anys, què diu en aquests anys, i aquest context, si té alguna relació o no té cap relació. Aleshores, el primer que em va caure és un document, no l'he passat aquí, però Roure, quan va a l'exili, redacta dos fulls perquè s'ha de guanyar la vida a l'exili. I aleshores, l'any 39, així que travessa els Pirineus, fa un currículum vitae. Un currículum vitae en castellà, que avui en dia està en mans del govern mexicà. Evidentment es ven, diu, jo he visitat tots els centres millors d'educació d'Europa, els conec tots, soc internacional, soc traductor, parlo 4 llengües, i explica tota la seva trajectòria professional, algunes coses que a vegades no surten enlloc. I també està molt bé perquè és el que ell destaca del que ha fet fins aquell moment, i per tant és una cosa interessant aquest document, que jo el vaig utilitzant també al llarg del text. Hi ha una cosa que diu el document, un dels professors visitants en aquesta autònoma és Landsberg, no? Evidentment. I ell diu, és que els seminaris de Landsberg, jo era el codirector d'aquests seminaris. Jo era el codirector d'aquests seminaris, no? És important. No ens constava que ell hagués sigut codirector dels seminaris amb Landsberg, no? I sobretot és codirector de la segona vegada, l'any 35 i 36, no? Que és quan segurament Landsberg està més anys a Barcelona, no? I per tant, és important, perquè a més el Domènec Casanovas ens explica com anava el seminari d'aquest any 35. Ho publica. I ho publica el mateix 35, no? I a més d'aquests seminaris tenim un llibre que es publica el 63, si no recordo malament, en castellà, que Landsberg l'escriu a Tossa de Mar, que és Nietzsche, Unamuno i Sant Agustí. Però el seminari anava de Sant Agustí, enquadra molt amb els temes que tu deies, de Nietzsche, etc. No? I aquest era el seminari, i coses que diu Landsberg en aquest seminari que es poden lligar amb Roure, perquè Landsberg no és ben bé Scheller, no és ben bé això. No diu, és evident que tot filòsof ha d'estar submergit en la vida humana i en totes les seves relacions. Una idea important és que el filòsof sempre està submergit en la vida humana i en totes les seves relacions socials. És una idea important que reapareixerà aviat en Roure, no? Una altra idea, l'home és el centre i el vèrtex de tota especulació. No hi ha especulació si no ens centrem en l'home. I no és l'home si no té tota la seva humanitat. La idea de la melodia que ens apareixerà després en Roure, no? Són idees interessants que surten aquí, i també apareix la idea de Déu i la idea de la transcendència que hi ha d'haver al final, no? Aquest món interior de Sant Agustí, però també aquesta transcendència. I aquest ser una miqueta també una persona humil. Són idees que apareixen en aquest curs de Landsberg, no només el llibre, sinó també les referències dels que hi van fer i dels que hi van ser. I per tant, que Roure estigués de codirector, en aquest sentit jo penso que és important per algunes arrels, algunes idees que després es poden desenvolupar o apareixen en Roure, que jo penso que va mutant, perquè ell ve del magisteri a Madrid, ell diu molt clar, jo he fet un magisteri de ciències, jo vinc del món de la ciència. A més, quan està a Les Palmes, es matricula a la Universitat d'Andalusa per fer medicina, segurament psiquiatria, no ho hem investigat. No? Per tant, ell és un home que encara, tots aquests anys, des del 23 fins al 30 pràcticament, es dirigeix cap a la ciència i cap a la medicina i segurament cap a la psicotècnia, que és l'institut que dirigeix, i cap a la psiquiatria, no? Segurament aquest és l'àmbit en què ell es sent més còmode en aquest moment, no? I l'arribada a Barcelona segurament li comença a transformar això que després jo penso que li transformarà absolutament, que serà l'estat d'Alemanya. És a dir, això és, ho dius tu en un article, Conrad, i penso que és bàsicament així, no? I això, la transformació també és en l'àmbit de la pedagogia, quan ell destaca molt el seu article que parla de les tres pedagogies, quan se'n va a l'exili, diu, aquest és un dels meus articles capdals, no? I ell l'any 30, el 33, fa una conferència que la fa a Girona, precisament, el 33, no? Que és l'educació, la cultura i l'estat. No? En aquesta conferència ell estableix, jo penso, ja els, té molt clar el programa, té molt clars els límits, no?, del que vol fer. Ell diu, fins ara la pedagogia bàsicament era tècnica o era bàsicament psicològica. Això era la pedagogia que teníem, no? Diu, a mi no m'interessa. A mi m'interessa una pedagogia que camini cap a la filosofia, perquè només, solament, diu ell la paraula, la filosofia pot donar unitat al pensament pedagògic. I hem d'aconseguir una unitat que vingui després per aconseguir el que ell diu una pedagogia de la cultura. I l'Estat és finalment el que ha de fomentar això. Llavors fa tota una descripció que després, en l'informe que ell, abans, l'informe que el 32 havia enviat pels estudis alemanys, ja les té aquestes idees, no? I allò del partidisme. Una cultura no pot tenir partidistes en lleis pedagògiques ni lleis educatives, perquè aleshores no anem enlloc. Hi ha d'haver una filosofia que coneixi i una pedagogia de la cultura que l'han de defensar tots. Aquest punt final de lluitar contra el partidisme, no?, que estava aquí. Hi ha una cita en aquesta conferència que es publica, però no l'afirma ell, però sabem que és la seva, perquè doncs sí que ho diuen, I penso que és una cita que quadra molt bé amb el que tu dius i que ja situa, què vol dir situar-te en aquesta perspectiva més filosòfica, en aquesta pedagogia de la cultura, no? Ell diu, en un moment de la seva conferència, que no és gaire llarga, diu, l'home és un ésser que viu en un camp de forces còsmiques, un camp de forces còsmiques i culturals. En aquest camp de forces es forma, però també es deforma. Els ideals de l'educació han d'estar en fer viure la joventut els valors objectius continguts a la cultura. Tota educació és nacional. L'home és ciutadà de dos mons, el món de la realitat i el món dels valors. Educació significa establir una equació entre aquests dos mons. No? Els homes som naturals, diu, lo natural en ve per evidència, en ve evident. La cultura no, la cultura és apresa, la cultura és diferent. I hem de trobar aquests pols entre natural i cultural, entre jo i la circumstància, perquè la circumstància no és una cosa externa, també forma part de la meva modulació musical, no? I per tant, jo penso que aquí, ja ho diu, fixem-nos que fica les forces còsmiques també, com a dalt de tot, no? És a dir, a l'any 33, 32-33, jo penso que té molt ben format, ha canviat aquell home que ve de les ciències, que ve del magisteri, ha fet un camí que l'ha fet Alemanya, ara veurem també com els centra ell, i penso que només en aquesta frase ens situa molt bé el que després vol desenvolupar i el que desenvolupa, penso, fins a l'any 50. Penso que és el que ell està fent en aquests moments, és desenvolupar això, i ell dona una imatge bonica que quadra amb les variacions, no?, que és la meva personalitat és una melodia. Tota melodia ve d'abans i tota melodia va després. Com? Amb la variació o la diferència, que és una llibertat. Però també la construcció d'una melodia que sempre ve d'abans i diu, la melodia sempre té passat, té present i té un futur. Sempre les tres temporalitats són les que se'ns ajunten, no? Ho fa d'una manera molt senzilla, amb la melodia, no? Però realment ja m'està fent una metàfora de la personalitat i diu, tota cultura també és una melodia. I això quan l'any 29 ja parla de Wagner i parla de l'òpera a París, ja també ho està dient, no? L'aire, tota cultura també és una melodia. I cada melodia té el seu context, però cada melodia tindrà la seva variació. Però una variació sempre té una melodia anterior. I una variació n'obrirà una altra. I en la variació hi ha l'humanisme, la llibertat. Aquest és un element, jo penso, important que hem de tenir en compte quan analitzem les metàfores que fa servir ja en aquest moment. Hi ha hagut la primera, jo penso que aquest és el primer canvi, és el que jo m'he centrat a veure també a partir del document aquest. Hi ha una foto molt bonica també, ara quan se'n va a l'exili, no? Hi ha Machado a la foto, no? Hi ha els dos germans Machado a la foto, evidentment, no?, que se'ls troben, però també hi ha el psiquiatre, no?, José María Sacristán, és amb ell, marxa amb ell a l'exili, no?, que és un dels fundadors d'una de les primeres revistes on ell parla de sexualitat dels nens, no?, dels Arxivos de Neurobiologia de Madrid, i per tant és una persona propera amb ell, no? I també hi ha el catedràtic, no?, que en aquell moment estava a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, l'Enrique Rioja, no?, també està en ell a l'exili, marxen junts, no? Aquesta foto és molt significativa de les amistats, el cercle de gent i les idees que hi ha al darrere d'aquestes persones. Jo penso que Machado l'encertes i hem de tenir en compte aquesta gent per què marxen junts. No? És una foto feta aquí just abans de la frontera. No? I és molt bo perquè si mires, tots entre ells han tingut fins a aquest moment relacions més enllà de l'amistat. I per tant és una cosa molt... A mi és una de les fotos que em semblen més interessants en aquest sentit. Quan se'n va a l'exili ve un altre món, però no hi entraré en aquest món. A mi m'interessa entrar quan ell se'n va a Alemanya, no? Ell se'n va a Alemanya i ell, ho diu l'any 47 el pròleg del llibre, no? Hi ha un fragment, i per això la paraula destí, hi ha un moment que el destí et porta a una altra banda i has de saber el canvi que t'implicarà aquest destí i l'has d'assumir, no? I ho diu precisament en el llibre que ell parla de Dilcene. Per tant, a mi aquest va ser el meu destí i això em va transformar la vida. Aquí va ser on jo vaig canviar tot l'element, no? On vaig canviar la meva perspectiva intel·lectual, com tu dius. El llibre diu, i és just al començament, no? A medida que el mundo se hace más pequeño y más interdependiente, el destino representa un papel cada vez más importante en la vida individual y en la vida de los pueblos. Sumergidos en el torrente de los acontecimientos, hombres y pueblos tienen que hacer frente a situaciones que no han querido ni buscado y que influyen de un modo decisivo en la línea evolutiva de su vida y en la dinámica de la cultura. Aquesta idea, jo penso que aquí ens està explicant el que precisament li va passar a ell en aquest destí, no? Però que el destí l'ha d'assumir amb llibertat. Tornem a la idea de la melodia. El destí no està predestinat. El destí l'has d'assumir tu en aquest sentit, no? Per tant, una vida en coherència, quan topes amb el destí, és una melodia que solo termina con la muerte y en la que cada momento actual está poderosamente influido por la línea melódica anterior. Somos según hemos sido y seremos según somos. La presencia del pasado en el presente, la unidad a lo largo del tiempo, es uno de los temas favoritos de Dilcene y también de Bergson y de James. Y aquí, yo pienso que en aquests dos... Aquesta presentació és molt curta, no? Però és, finalment, el llibre dels 50, tema de variacions, no? En què junta aquests dos mons que havia treballat ell, el món del magisteri i finalment el món de la filosofia, no? I aquest és l'element. En aquest manuscrit també completa el que envia l'informe l'any 32, no? Que ell diu, m'agradaria estudiar amb aquest, a Alemanya, ara porto aquí un temps, i en el document ens diuen qui ha estudiat i quines matèries ha estudiat, no? I per tant trobo molt interessant que quan arriba allà diu, vaig fer psicologia de la forma amb Kohler, psicologia de les estructures, filosofia de la cultura i pedagogia amb Sprenger, teoria del coneixement i metafísica amb Liebert, estètica i història de la filosofia amb Dozoa, ètica i lògica amb Hartmann, psicotècnica amb Rupp, sociologia amb Sombart i psicologia del nen amb Lubin. Això és el que jo vaig estudiar allà i això és el que jo vaig aprendre i això és el que jo puc aportar en el futur. Diu, però no només vaig estudiar, també vaig treballar. No només vaig estudiar, vaig treballar directament, no? Llavors diu, vaig estar 4 semestres amb Kohler a l'Institut de Psicologia, estudiant Psicologia de la Forma, vaig estar 2 semestres amb Rupp, al mateix institut, treballant la intel·ligència i els tests d'aptitud intel·lectual, i vaig estar 4 semestres, evidentment, amb Sprenger, treballant els problemes de la cultura i de l'educació. Per tant, la meva formació a Alemanya és teòrica àmplia i és treballant directament en els seminaris amb aquests professors i en aquest moment, no? I més és bo perquè tenc el periple alemany i quan abans de demanar-se l'any 32, no? Fan una conferència, que no sé si algú l'ha trobat, jo no... Los ideales de cultura de l'Espanya d'avui, no? Quan se'n va, abans de marxar a Berlín, a l'Universitat de Berlín, fa la conferència Los ideales de cultura de l'Espanya d'avui, no? Per tant, és evident que té un projecte i que el que diu el 33, quan parla d'estat, cultura i pedagogia, ja ho té al cap el 32 i està predestinat en l'informe que envia, no? I això ho té bastant clar. Evidentment, quan arriba a Catalunya, a part de ser professor d'ètica, de sociologia, de l'escola, etc., no? De seguida està als consells, no? Del Consell Regional de Primer Ensenyament, de Segon Ensenyament, per tant s'implica en la política educativa, no només dona classes, està implicat en els consells, fa cursos de formació, segueix formant-se i comença a donar cursos a molts llocs. I és una de les altres coses que ell explica per dir, jo no només he treballat a la universitat, no només m'he format, jo ja he començat a ensenyar, i he començat a anar a representar la Universitat de Barcelona, que és autònoma, en congressos internacionals. La seva generació segurament és el que està més avançat, és el que va més endavant de tots. No sé si hagués sigut el futur degà, però tenia molts números, no? Per ser el següent degà, perquè per edat, però també per trajectòria, no? I ell explica, no? Com el 34, el 33 fa un curs al Psicotècnic de Madrid, el 34 imparteix el curs L'Educació Viva a Santander, el 37-38 a l'Institut de Psicotècnic de Barcelona, el 35 fa la conferència de l'educació i l'espíritu del tiempo a l'Institut Maragall de Barcelona i després com assisteix com a representant de la Universitat de Barcelona en congressos diversos internacionals, el de filosofia de Praga, el 34, el de la Unitat de la Ciència a Copenhague, al Congrés d'ECAR de París el 37, al Congrés de l'Educació Popular també el 37 a París i a la Conferència Internacional d'Instrucció Pública a Genève el 38, que seria com l'últim cosa que fa, no? I evidentment també es diu que és un gran traductor, parlava quatre llengües, ja ho sabem, no? I és l'altra cosa que ell explica, com dir, si voleu que jo em dediqui a això, jo puc dedicar-me a aquestes coses, no? I evidentment un dels llibres que diu que ha traduït, ell comença a traduir el 23, el 22, si no ens dona la... Si no s'equivoca, el 22 ja tradueix llibres, el 24, i l'últim, La ciència de l'espíritu, no? De Sprenger, que finalment es publicarà ja a Buenos Aires, no? Ja no es publica aquí. I també diu una cosa interessant, i això em va lligant amb les conclusions, no? Diu, ja tinc la meva tesi doctoral que s'està imprimint, està en premsa a Barcelona, però no s'arribarà a imprimir mai, no? I això em porta finalment a aquesta universitat que desconeixem en àmbits, que té un seminari de pedagogia important, aquests professors que no només treballen a la universitat, sinó que projecten fora, però també al país, i que també treballen a les ciutats petites, no? Tots ells feien cursos a Girona, a Vilanova i la Geltrú, a l'Escola Industrial de Manresa. Era una universitat que funcionava diferent, que tenia clar que havia de projectar-se en el país, no? Que és l'ideal de Bosch i Gimpera també, no? I això m'importa en les conclusions, que no sé si estan bé, però jo penso que sí, que ens han de fer pensar, i per això he vingut també al Congrés, no? Jo penso que Roura Parella, el primer, i acabaré al revés, no? Però el primer que trobem en ell és que és molt diferent de la resta de companys, per trajectòria vital, per formació, i per tant que és un... ja és el més gran i té una formació molt estranya en els demés. I arriba la filosofia tard, segurament, però això també li donen avantatges, no? Qui són companys dels companys és en Nicol. Nicol és molt més jove que ell. El Domènec Casanovas és molt més jove. Els Núria Folch, Tineu, tots són molts més joves, tots són ja del segle XX. No? Per tant, ell és més gran, però porta una trajectòria que l'encamina cap a una banda diferent. Segurament l'únic comparable seria García Baca, que és l'únic que es compara per trajectòria, no? Però sí per edat i en tot cas per època, no? I que és l'únic que també fa la tesi doctoral amb ell. I per tant, té una situació no estranya, però sí singular, que li permet dirigir seminaris o codirigir seminaris, perquè ja té una formació, no? Jo penso que el segon que passa en aquesta universitat, i que ell és un dels problemes, és que es trenca tot. Es trenca tot vol dir que perdem la seva tesi doctoral en català. Però no és que perdem la seva tesi doctoral en català. És que ja havien publicat dos llibres de filosofia en català importants, no? El de la bellesa i el de la García Baca, sobre la lògica, no? Són llibres pioners en català, promoguts pel món acadèmic en català. Què teníem l'any 38 a punt? Teníem la tesi doctoral de Roura Parella sobre pedagogia. Tres. Què teníem el 38 sobre la taula acabat? El llibre de Girau sobre Husserl. El llibre de Girau sobre Husserl s'escriu en català i es publica en part el 38 de la Revista de Catalunya. I si compares els capítols de l'edició castellana, pràcticament no toca res excepte traduir-lo. Per tant, aquesta universitat, que dura molt poc, que a més és interrompuda perquè el 34 amb els fets d'octubre la tallen i quan demana la llengua la tornen a tallar, i per tant en realitat fa dos cursos acadèmics, aquesta universitat no en fa més, però per això necessita gent com el Roura que ja tinguin una trajectòria, no? Que comença a fer tesis doctorals, de totes només se'n publiquen dues, se'n presenten dues, i de les que es presenta al final no se'n publica cap, i es trenca una línia editorial, però es trenca una altra cosa, no? Quan Ferreter li envia la carta a Serra Húnter i li diu, finalment faré aquell projecte que havíem pensat per Barcelona, el diccionari de filosofia. Ara el podré fer, però en castellà. Però aquest projecte l'havíem pensat a Barcelona, per fer-lo en català. I per tant, dius, ell és una de les víctimes d'aquesta universitat que es queda estroncada i que es queda sense poder fer una feina realment en filosofia alta i acadèmica, no? Evidentment, el seminari de pedagogia ens falta acabar de comprendre molt, i jo penso que aquí recuperem la Concepció Casanova i Danés, no? Aquesta senyora que també està al seminari de pedagogia, entre el 33 i el 36, els mateixos anys que Roura Parella, i fixeu-vos els cursos que dirigeix monogràfics la Concepció. Dirigeix un que es diu La poesia a l'escola. Dirigeix un altre que diu El llenguatge en el nen, que el llenguatge, segons Pissoller, és un dels temes importants de Roura. Un altre que es diu La formació dels conceptes científics i de llenguatge en el nen. Aquests tres cursos monogràfics els fa en aquest mateix seminari la Concepció Casanova, en aquesta mateixa època, compartint, per tant, no només la facultat, sinó el seminari. I hem de recuperar-la amb ella, i hem de recuperar la part que toqui a Roura i contextualitzar aquest element. I l'última conclusió, l'última, per això ja estic, jo penso, tu ho has dit, hi ha un problema d'on te'l situem. Jo penso que és molt clar on te situem Roura i Parella. Rora Parella pertany, per mi, a l'única tradició filosòfica que s'ha consolidat a Catalunya des del segle XIX i fins a finals del segle XX, que és la que inicia Ramon Turró. De Ramon Turró passa als Pissunyer. Els Pissunyer, un dels que va darrere, és Rora Parella. I acaba, per exemple, en Joan Quatrecases o en Antoni Urolanguera. Aquesta tradició d'investigació de la consciència, de, des de la ciència construir un món que té en compte la totalitat i complexitat de la personalitat humana, i un ideal que uneix el més físic amb el més transcendent i que parteix de baix, té continuïtat. Què no té continuïtat a Catalunya? La filosofia acadèmica. Perquè no la pot tenir. No la pot tenir. Ja ho hem vist. No la pot tenir. Què no té continuïtat? La filosofia fora de l'acadèmia. Eugeni d'Ors, Pujols, no pot tenir continuïtat. Existeixen, sí, però no tenen continuïtat. Ni acadèmica, ni amb obra. Serra Húnter genera una acadèmia. Hi ha una filosofia a l'acadèmia? No. Hi ha una filosofia fora de l'acadèmia i dins de l'acadèmia que es dialoga? Sí, aquesta. I si situem Rora Parella en aquesta tradició, jo penso que ens és molt més fàcil entendre'l, comprendre'l i reivindicar-lo també en aquest moment. I penso que Pissunyer n'era conscient, per això Pissunyer el defensa. I tots ells se senten hereus de Turró i Turró, va fundar la revista de Neurobiologia de Madrid. Era un dels que estava allà, no? Que és on te comença publicant a Rora Parella. I Antoni Urolanguera també ho té clar. Fixeu-vos, Turró mor l'any 26. Antoni Oriol mor el 96. Tenim des de finals del 19 fins a finals del 20 una tradició que continua. I penso que Rora Parella encaixa perfectament dins d'aquesta tradició. Ho poso sobre la taula com a últim tema, perquè penso que és el de debat, és el que ens pot obrir. I jo, pel que conec de Rora, m'encaixa perfectament. Avui he intentat només donar unes idees, però... I si el situem més aquí, ell està a la universitat, però en realitat jo penso que pertany a una tradició que no és la de la Universitat de Barcelona, que de fet no té una filosofia catalana, ja que en el títol no té una unitat la filosofia catalana. No? Té uns temes centrals com la consciència, però no té unitat. Té uns autors que fan una obra sistemàtica com Nicol, té autors més heterodoxos com Ferreter, té un Serra Húnter que fa tota una feina de fer que l'acadèmia funcioni molt bé, però realment no hi ha una tradició d'un pensament que es vagi continuïtat, no? És un dels avantatges o dels desavantatges que tenim en Madrid, no?, que diu Nicol. Però sí que hi ha una tradició que té els dos àmbits i que es mou entre els metges filòsofs, els filòsofs acadèmics i els que no estan enlloc. Rora Parella segurament és dels més heterodoxos en ella, però jo penso que encaixa perfectament aquí dins. I que igual que el reivindiquem en ell, podem arribar a Antoni Urolanguera, Joan Quatrecases, totes les antropologies filosòfiques que fan tenen una unitat. Res més, aquí deixo la idea per debatre-la i per seguir-la al llarg del seminari. Mm-hmm.